Quan Laporta va buscar Mateu Alemany, hi ha una conversa entre ells abans de les eleccions, en què d'alguna manera Mateu Alemany li diu, home, diu, si em vens a buscar a mi perquè jo et construeixi un nou Dream Team, jo no sóc la persona indicada. Si em vens a buscar a mi perquè jo et faci neteja del vestidor i t'intenti en un moment de crisi econòmica trempejar la situació, jo sí que m'hi veig més, diguem-ne, amb cor. I en aquests dos primers anys en què d'alguna manera la situació econòmica era tan crítica i que sobretot el que s'havia de fer és molta neteja, Mateu Alemany era una peça bastant influent, o que va fer molt bé la seva feina. En el moment en què ja s'ha fet aquesta neteja i s'ha de començar a construir, és evident que Mateu Alemany té una idea futbolística i Laporta en té una altra. I té un intervencionisme també a Laporta que Mateu Alemany no estava disposat a acceptar, i per tant jo crec que era una sortida lògica, no tan traumàtica, perquè entenc que el que s'ha de construir no és el que Mateu Alemany volia construir.
Us sembla curiós que de totes les opcions que hem donat, repescar Oriol Romeu la gent ho consideri molt poca patinada? O hi esteu d'acord? Perquè és, Marta, un 8,7, no? Ara mateix.
8,7. Jo de les opcions triaria aquesta, i em sap greu, perquè és molt bon noi. Molt bon noi.
Salva que el preu va ser molt baix del traspàs. I això...
3,5.
Tu triaries, Laura, com a patinada més gran? Jo Oriol Romeu.
I el Salva, que tampoc era la primera opció de Xavi, ni la segona ni la tercera, i van portar l'opció D.
No la ve, no la ve. Veient com va el Girona, també penses, pobre noi, com diu la Laura, que l'estimem moltíssim, penses, ostres...
És que aquest any fa molt de mal criticar, perquè Xavi també ens estimem moltíssim. Però,
sí, esclar, no. I com diria el Presi, és com s'acaba i no com es comença. Exacte. Per cert,
Disculpa.
Sí, em sona molt.
No, li preguntava si li sonava Vilada, jo no havia sentit mai a parlar de Vilada, però és que hi ha l'arbre de Nadal més bonic de Catalunya, pel que diuen.
Ostres, doncs mira, tinc una cosa per anar a fer la setmana que ve, que estarem els nens allà i els aniré a veure.
Al Berguedà.
No, us anava a preguntar... Per
la setmana que ve us portaré una de les millors coques de Catalunya, que la fan a Vilada.
Oh, bravo!
Quin dia!
Prometem que no pujarem la cadira petita. La cadira bona. Dic només una cosa. Sobre la sortida de Mateu Alemany, algú vol explicar alguna cosa?
Jo, pel que es diu, Mateu Alemany volia tenir el mando, diríem, no? El control de l'estructura esportiva. I amb l'arribada de Deco eren dues persones que volien controlar el mateix. I allà va veure clar Mateu Alemany que si ell no podia acabar de decidir o controlar ell sol aquell apartat, aquella estructura, doncs preferia marxar.
No hi ha un capítol que per mi és clau.
A veure.
Dos no poden manar.
Sí, però primer Mateu... Bueno, fins ara hi havia també un tàndem, que era Mateu Alemany amb Jordi Cruyff.
Clar.
El que passa que Jordi Cruyff ja decideix marxar, arriba Deco, i Mateu Alemany perd molta força dins el club quan diu que marxa a la Premier, a l'Aston Villa, si no recordo malament. Va a Birmingham, ell ja diu que marxa, ho comunica al club, el club ho fa fins i tot oficial, i al cap d'unes setmanes recull cable, per dir-ho així, i diu que es queda al Barça. Aquest pas enrere per quedar-se al Barça, això el fa perdre molta força dins el club, perquè Deco ja havia agafat les regnes, i Deco, que s'havia fet fort, diu que ell no vol, que vol ser l'home que ho domini tot, que no vol compartir aquesta tasca amb ningú més.
I a part, Mateu és una persona molt, sobretot molt vàlida quan ell porta les seves negociacions al seu terreny, ell juga amb els tempos, ell juga amb les clàusules, ell juga amb els contractes, amb els números, en el moment en què
ell juga amb la Lliga, que era una persona que té molt bona relació amb la Lliga i amb Tebas.
Exacte, coneixia perfectament el tema del fair play i tot això, llavors quan ell podia ser ell el que marcava tots aquests tempos i d'alguna manera dirigir-ho absolutament tot, ell se sentia molt còmode. En el que ha de compartir, i si a més no té l'última paraula, es troba moltes vegades en fals. I per tant, ell, que és un home sobretot de negocis, el que decideix és marxar i buscar-se la vida en un altre lloc.
És que amb Jordi Cruyff ho teníem molt bé, perquè Jordi Cruyff era la part futbolística i ell era l'executor, l'executiu de que acabava de tancar-ho tot. I en canvi amb Deco ho vol controlar absolutament tot, i això sí que li trepitjava el terreny a Mateu Alemany. I Mateu,
però si tot anava tan bé, per què hi posem a Deco?
Doncs perquè Jordi Cruyff vol marxar. I se li ha de preguntar...
I per què vol marxar?
Perquè es maneguen masses coses des de la llotja, ja ho dic jo.
Hi ha un intervencionisme...
Aquest intervencionisme no agrada.
Ell també explicava que volia tornar-se a acostar a la gespa, també, és a dir, també buscar alguna aventura com a entrenador. Bé, suposo que són molts factors que influeixen, no només és perquè no pot decidir tant o perquè hi ha més... Sempre dic el mateix, quan ajunta més d'una persona... o hi ha una bona compenetració i entre els dos es van sumant, o llavors són dos pols que no poden unir-se i passa el que passa, no? Que un vol controlar-ho tot, l'altre hi fot cullerada i aquí no hi ha ben entesa, i el millor és separar-se si les coses no van bé.
No necessàriament és dolent, que la Porta sigui un president intervencionista. Hi ha models.
Hi ha models,
que són més o són menys.
La qüestió és que funcioni.
La Porta té aquest caràcter, hi ha gent que s'hi acopla i gent que no. I el que ha passat és això. No necessàriament ha de ser dolent. Veurem com van les coses en el futur i amb el temps veurem si realment la solució és bona.
Perdoneu, que m'estic allargant. David Solans, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara parlem de la Superliga i d'una qüestió que s'ha dit, que és la meritocràcia, aplicat a un exemple del Girona, que el trobo molt interessant, de dir, bueno, escolta, la Superliga, el Girona quan entraria a quina lliga, per què? Ara en parlarem, però us estàvem escoltant atentament sobre aquesta qüestió de Mateu Alemany i us anava a preguntar, els mèrits de Deco, quan els haurien de veure? És a dir, en quin mercat podem dir això és de Deco?
Mira,
Vitor Roque de qui és?
De Deco.
Per això, hem de veure quin rendiment té aquest futbolista.
Però els Joaus també són de Deco.
I Joaus també són de Deco.
I per mi, si hagués de triar una opció, per mi la gran patinada és els Joaus.
És curiosa l'enquesta d'avui, van pujant de nombre de vots, després amb la Marta ho anirem refrescant.
Dius els Joaus pel rendiment, perquè realment com a peces sí que jo crec que el Barça les necessitava un lateral dret i necessitava un futbolista de qualitat o de talent a la part més ofensiva, tenint en compte que Abde havia marxat, que havia marxat Dembélé, que havia marxat una sèrie de futbolistes.
Però a mi els perfils no m'encaixen, o sigui, el Joao Félix el trobo un jugador que, no, bueno, ja ho he dit diverses vegades, el tu diràs també quan ho hem comentat, és un jugador que no ha demostrat res en moments importants. És un jugador molt de talent, però que a l'hora de la veritat doncs tampoc apareix. Després li costa molt treballar, i en el Barça de Xavi s'ha de treballar, sobretot a dalt.
Defensivament, també.
Defensivament, sobretot. Mm-hmm. I després, el tema de Joao Cancelo és un futbolista poc estable, fora del camp. Sí, vull dir que si no juga, tens un incendi al vestidor, com ha demostrat amb Guardiola en el Manchester City, que per algú Guardiola es desprèn d'un lateral dret quan tampoc té grans laterals drets en el City. I després, l'any passat se'n va al Bayern de Múnich mig any i ja té un lío amb Nagelsmann, que l'entrenador també acaba saltant pels aires. Són futbolistes, a més, que si no juguen poden crear mal ambient dins del vestidor, i si juguen sempre semblen imposats des de dalt i també generen aquest cert mal rotllo perquè la gent es pregunta per què han de jugar sempre, no?
Bueno, aquí tenim les opcions i podeu anar votant.
L'opció que ningú està dient és la
més
bona.
Opció que no diem?
Pues que la gran cagada ha sigut justament que el Barcelona regravés l'himne, perquè van agafar, i ara que s'acosta el 125 aniversari han regravat l'himne, que era el nostre, i l'himne no es toca, a males que facin servir la versió que vam fer des de Vicentos i Deportes, bueno, van fer, que no som nosaltres, que demostra, bueno, pues que el Barça després del Girona va ser allò una macrasse, que és l'himne que serveix per molts partits després de lo que està passant.
Vamos a hacer una macrasse. Vamos a hacer una macrasse. Una macrasse.
Va passar. Es van fotre l'hòstia del partit amistós aquests Estats Units, Hasta allà perden.
És un partit que no ha vist ningú, és el partit fantasma, que després en parlem. Sí, però abans parlem de la Superliga.
Perquè el David Solans en sap més que el propi CEO de la Superliga, té tots els secrets. Vam parlar-ne d'una forma especial ahir de 4-5.
Deixeu-me dir, perdona, però és que no, abans de parlar de la Superliga, deixeu-me dir que tenim futbol en directe a aquesta hora. Fa 8 minuts que ha començat la final del Mundial de Clubs, que és aquella competició que només interessa quan juga el teu equip, quan no gaire, però tot i això direm que el Manchester City guanya des del minut 1 de partit amb un gol de Julián Álvarez.
Igual, Guardiola,
per tant, Manchester City 1, Fluminense 0.
Tot
i que juga sense
Haaland ni De Bruyne.
Vamos a ver en riguroso directo desde algún punto indeterminado del mundo con este país, gente que viene a servirse y no a servir.
Veo por la cámara que hoy vas perfectamente vestido, de gala.
Polutos.
Ha habido cena de empresa, ¿no?
Ha habido comida de empresa.
Estómago sagrado.
¿Cómo está el partido?
Pues como bien ha dicho el compañero Solans a pie de césped, el Manchester City le gana 1-0 al Fluminense.
Ya, pero algo más que puedas añadir, porque
partido en alto, aburrido.
S'ha de dir que és un partit que només fan, o sigui, no el fan per la televisió, només el fan per una plataforma que és FIFA Plus, que és una plataforma d'internet on t'has de registrar, etcètera. És a dir,
portem un embolic amb les plataformes.
En tot cas, jo els estic seguint, si hi ha alguna novetat ja us avisaré.
Sí, home, sí, sobretot.
Conectamos con ellos. ¿Dónde juegan?
Abu Dhabi. No, perdó.
Público
temperatura.
Público temperatura.
Doncs mira, estan a la mateixa...
Sensació tèrmica!
Ha actuat David Guetta a la inauguració.
Home, dius.
¿Quién es ese?
Un DJ bastant famós.
És otra època, José María. Va, anem a la Superliga.
Sí, ¡vamos con el Carfornos!
Senyor García, un placer, avui anem amb una paraula que és majúscules meritocràcia, sí? Perquè té raó, el Marc ha dit una cosa molt interessant i ho estàvem comentant ahir. Per què, si per exemple el Girona guanya a la Lliga Espanyola, a la Lliga Domèstica, no va a la Superliga i haurà d'entrar a una tercera divisió,
la tercera,
entre cometes,
que és la Blue.
Sí, perdona un moment. Va a la Superliga, però no a la primera categoria.
Correcte. Va a la tercera categoria, hi ha la Blue, que és la tercera, la segona, que és la Gold,
també,
i la primera, que és la Star.
També fet noms, escolta, també, s'hi han lluit,
que, perdó, sembla la Kings League, però és primera, segona, sí, i tercera.
Sí, bueno, és que ens copien els conceptes, vull dir, quan tu ets referència, com en aquest cas som nosaltres, doncs després et trobes amb això, no? Que et copien les idees, et copien els noms, la Blue, l'Star, el Super 95...
Quin nom hauries posat a la Superliga?
Doncs pues, Diesel sin plomo.
En tot cas, aquesta qüestió de la meritocràcia és el que, 24 hores després de l'anunci del tribunal, és el que està creant més debat. Ho ha explicat el CEO de la Superliga, Ben Richard, ha explicat per què el Girona hauria d'entrar en aquesta tercera categoria. Millor. Ell ho argumenta així.
Tiene la posibilidad, primero, la gran ventaja de jugar toda una temporada de mínimo 14 partidos para realmente establecerse y consolidarse también en Europa, en el segundo año aspirar a subir, y realmente que Europa ofrece una oportunidad para el Girona de convertirse en un equipo importante en Europa.
Bé, aquesta qüestió ha generat un debat aferrissat a les xarxes entre els defensors de la Superliga i els detractors. Un clar exemple, que no seria de xarxes sinó de ràdio, és aquesta tensa conversa a la SER entre el CEO de la Superliga i l'analista Axel Torres.
Bueno, a mí me gustaría saber cómo espera que el Girona, el Aston Villa, el Unión Berlín acepten entrar en su competición cuando acaba de decir que si hacen una buena temporada en sus ligas van a entrar en la tercera categoría. Es evidente que estos equipos estarán más cómodos en un sistema en el que, si hacen una magnífica temporada, ya el año siguiente disputan la máxima competición continental.
No, yo discrepo. Yo he estado hablando con muchos clubes en los últimos 18 meses y lo que buscan no es la lotería de entrar una vez, jugar 6 partidos, irse a casa y no poder realmente dar un paso sustancial hacia adelante, sino lo que quieren es cierta estabilidad en un entorno donde compiten entre ellos a mejor nivel europeo y donde pueden revalidar y crecer de forma sana. Y el Union Berlin es el perfecto ejemplo. Este año la Champions no era una oportunidad, era casi más bien un castigo para un club que ahora está peor, en una peor situación, que si hubiera paso a paso consolidado su...
Se lo ha preguntado a sus hinchas, les ha preguntado a los hinchas del Unión Berlín, sí, si la Champions, sí, ha sido un castigo. Sí, y a usted le parece que los hinchas creen que la Champions ha sido un castigo para el Unión Berlín, porque las escenas eran de celebración, de festejo, incluso perdiendo.
Sí, he estado en los dos partidos en Berlín. He hablado
y la gente le ha dicho
gente
a usted que era un castigo jugar la Champions League. Usted se ríe de nosotros, ¿verdad?
No. He hablado con muchos que dicen, era precioso. Además, me ha parecido increíble el estadio lleno. No era su estadio, eso les ha dado un poco de pena, porque prefieren la Alte Försterei. Pero sí dicen, ahora mismo, y lo ha pasado a muchos clubes, al Borussia Mönchengladbach lo ha pasado, al VfB Stuttgart le ha pasado, dice... nosotros no hemos podido ahora hacer un paso adelante, no hemos podido ni querido, ni hubiera sido responsable invertir en nuestra plantilla solo para los 6 partidos en Champions que nos ha tocado y entrar en una competición que nos puede dar la posibilidad de revalidar nuestra presencia en Europa, nos hubiera dado otra oportunidad. Y esto me han dicho directivos y aficionados de la Unión Berlín.
A ver, Laura, ¿cómo veus? Que veia que fas Mira, cops de cap.
Perquè jo entenc el CEO de A22 Sports Management, que serà l'operadora o la companyia que ha de posar en pràctica i ha d'engegar aquesta Superliga. Entenc el Bernd Reichert perquè ell el que explica és i posa com a exemple el que li han passat a equips campions com, per exemple, ja sé que és un exemple, l'Amberes, no? Belga. Sí, juga a la Champions, és veritat, però guanya un partit en teoria, i en perd 5. Aleshores, què guanya? Perquè apareix a Champions des del setembre fins al desembre, però després desapareix. Ja no té més competició europea i ja sap quan tornarà a l'Amberes. No ho sabem, potser el proper any. Però, per exemple, també, perquè l'he estat seguint en les últimes hores d'entrevistes, ell posava un exemple, i jo aquí entenc la intenció i l'objectiu de la Superliga. No sé si recordeu el Villarreal, que va arribar a unes semifinals de la Champions.
2006.
Exacte. Si aquell Villarreal hagués disputat la Superliga, l'any següent hagués mantingut la seva categoria a Europa. Potser no a l'Star, a la Lliga Star, que seria la primera, però hagués mantingut la seva categoria i hagués seguit a Europa, potser no a la Blue, que és la tercera lligueta d'aquesta Superliga, sinó a la Lliga Mitjana, que és la Gold, però hagués mantingut el seu estatus europeu. Ella refereix a això, a equips que arrenquen a la Champions, com podria ser el Girona el proper any, tant de bo, però que potser estan a la fase de grups passant-ho malament i acabant malament aquella fase de grups, quan podrien estar competint a una lliga amb equips com, per exemple, l'Aston Villa, que serien bons partits, i mantenir el seu estatus a Europa l'any següent i no desaparèixer, com va passar, per exemple, amb el Villarreal. Per tant, jo aquí entenc el posicionament del CEO de la Superliga.
Fem d'aficionats del Girona, com ho veieu?
Clar, i ara ho veuran malament, però...
Jo vaig collonar! No?
Però jo ho entenc. Jo ho entenc, eh?
Jo també ho veig d'entrada, que crec que hem de partir de la base que és un format diferent i és una competició nova. La terra comparació amb la Champions crec que no és real, perquè estem parlant de dues competicions molt diferents i un format molt nou i innovador. I després, jo soc partidari també de que si el Girona arriba a jugar aquesta competició ja, ha de ser conscient de que hi ha, a part, uns coeficients històrics que et situen en una lliga o una altra, i que tu tens la possibilitat...
Sí, però tu ets el Girona i penses, mira, he guanyat la Lliga i ara m'he d'anar a la Blue Star...
Però pots jugar, la Superliga. O sigui, sí. Si no guanyes la Lliga, no podries jugar a la Superliga.
Exacte. Però partint de la base, quin serà el premi del Girona si guanya aquest any la Lliga? Que li marxarà mitja plantilla.
Clar.
Si tu vas a la competició Star, et garantirà una estabilitat econòmica que possiblement podrà ser un sacrifici econòmic per uns jugadors. En canvi, d'altra banda, és molt probable que el Girona sàpiga que jugarà a la Champions, que serà un gran premi, un grandíssim premi, però el més probable és que el jugui i li passi com l'Anvers.
Com l'Anvers.
I al final, si tu perds els partits, el premi econòmic és minúscul.
Fixa't una cosa, Marc, quan estem parlant d'equips, ja no et dic històrics o nous o poc consolidats, jugar a Europa és un tret al peu. L'Espanyol de Rubi queda setè a Europa, la temporada següent va a segona divisió, però parlant del Girona...
Bueno, cuidado amb l'Espanyol, que ja estem veient el que passa amb el VAR, eh? Que el VAR aquest, vamos, va més tort que un que surt de fotre 5 litros de cubata.
Quique Càrcel i el propi del Figeli et confessava la temporada passada, i això el Miquel Agut ho sap perfectament, quan el Girona tenia opcions d'entrar a la Conference League com a setè la temporada passada, et deien, si ens pregunteu realment el que seria ideal pel Girona és no anar a Europa la temporada que ve, perquè som un equip immadur que segurament sí, primera vegada que anem a Europa, però això que et serveix per explicar-ho i després tenir una temporada complicada. Si el Girona segurament hagués anat a Europa, no sé si aquesta temporada estaria tan bé com està ara, o sí, no ho sabem, però en qualsevol cas no era un equip fet, era un equip que li ha marxat mitja plantilla, com diu el Martí, i això pot canviar. Per exemple, agafant coses com la que ha dit de l'Aura al Villarreal, el Deportivo a la Corunya va arribar a unes semifinals de Champions, però era un equip que portava molts anys fent les coses molt ben fetes a Espanya, guanyant fins i tot títols, i Europa també classificant-se. Per tant, no era un equip nou en aquest cas. Jo crec que en aquest sentit estic més d'acord amb el CEO de que els equips s'han d'anar madurant, perquè si no al final d'aquest serveix arribar i la temporada que ve que sigui un desastre absolut.
No, que madurin, perquè si arriben el primer any a la primera categoria i juguen contra nosaltres, ens eliminaran. No cal que s'estiguin allà a la bodega.
Bàsicament et beneficia seguir a Europa i per tant et permet tenir un equip més competitiu que no pas si et marxa mitja plantilla, que potser no marxaria, i et deixes de jugar a Europa al desembre.
Ja anava a dir, aficionats al Girona, que sabem que ens escolten molts, si ens voleu fer arribar la vostra opinió sobre aquest tema, des de la perspectiva del Girona, és a dir, ho posem com a exemple, des del punt de vista d'un equip modest que aquesta temporada ho està fent de conya, que pot arribar a guanyar la Lliga, però llavors se'n va a la tercera divisió de la Superliga.
Millor.
A veure com ho veieu. Per parlar del Girona, podem saludar precisament el seu entrenador, que ja el tenim en línia, que és el Mitchell. Mitchell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, esperant Nadal
Nadal
amb família.
Vale. Buscàvem un altre tipus de valoració, però sí, també estem contents que passis,
bueno,
el Nadal.
La veritat és que estem delant, delant és
davant
d'un sistema de competició que no beneficia nada al Girona. Si guanyen la Lliga i es veuen a la tercera divisió europea i no poden jugar contra equips com el Bayern o el Barça, serà un colp.
Un cop
molt dur per ells.
Però qui són ells? Diràs per vosaltres, qui són ells?
No, bueno, perquè jo en el meu cas estaré segur entrenant a la primera divisió europea, a la Star, i si la temporada que ve fa Superliga i el Guardiola se plega, pues jo estaré entrenant al City i segurament estaré al Barça, si no.
Ah, sí?
Sí, però realment estic molt preocupat pel Girona. La veritat és un club que m'estimo molt i espero que se'n surtin de tot
cor.
Venga, quitamos.
Quitamos todos, el que quitamos.
Sintonía, fuera, sí. Micro. No, quita música, fuera música.
¿La ponemos o la quitamos? Es que no entiendo nunca.
Música editorial tenemos.
Música editorial,
venga,
vale.
Editorial, venga, sí. Venga, vamos, venga. Pinchamos, venga, tira, venga.
Quina ràbia, què fa?
Pobre Luja, o sigui, li fa una... Micros, fuera.
No, que t'han tallat el micròfon, si no te parleu.
No hace falta que debatáis más sobre la Superliga. Será un éxito, como todas las cosas que hace Florentino Pérez, ¿vale? Pero además...
¿Qui parla?
No podría estar en mejores manos porque el CEO de la Superliga, ¿vale? También es de los nuestros. Ayer le entrevisté en el Chiringuito y le hice la pregunta clave. Venga, pinchamos, venga, pinchamos.
¿De qué equipo es?
Vamos. ¿Tensión?
En Alemania soy del Borussia Mönchengladbach.
¿Y en España? Ojo, venga.
En España, del Madrid.
¡Qué fasto! ¡Qué fasto!
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Qué risa, ¿eh? Florentino.
Pues sí, me hace mucha gracia.
Realment, el que més grinyola d'aquesta Superliga és que la marteja Florentino. És el que més grinyola. El CEO és del Borussia Mönchengladbach. España es, ¿vale?
Del Real Madrid.
Del Real Madrid. Como Laura Aparicio, que siempre viene de blanco.
No, porque me gusta vestir.
Cortamos micro.
Sal de la cadira, Laura.
¿Qué tenemos ahora, compañeros?
Qué corriente eres, José. Qué gran periodista.
Gracias,
eres. ¿Me puedes traer un temacha con un poco de cacao polvoreado por encima?
Pues mira, ahora hay publicidad.
Y una galleta a la suerte, una
venga,
Lotus.
Pues venga, publicidad.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Xas! Aquest Nadal a Ametller Origen tenim tot el que necessites per fer màgia. Una gran varietat d'entrants per anar obrint boca. El brou de Nadal acompanyat d'uns bons galets. Tota la varietat de canelons del Nando Jubany. I de postres, torrons, neules i panetones.
A Ametller Origen, aquest Nadal, tens la màgia a tocar.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
A Simon Coll no volem ser els més famosos.
A Simon Coll no volem estar de moda.
Ni estar sempre en boca de tothom.
A Simon Coll tampoc volem fer només una bona xocolata.
A Simon Coll volem fer la millor xocolata del món. Simon Coll, expert xocolaters des de 1840.
En 20 segons no n'hi ha per gaire, però sabem que al nostre planeta sí que se li acaba el temps, n'hi ha per moltíssim. Per explicar-te que si avui arribem a tot Catalunya, és per impulsar la transició energètica i oferir-te una energia 100% verda. La millor energia per fer millor la vida de la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Pensant en qui brindaràs aquest Nadal?
Amb vi, cava o potser un combinat?
Wine Palace t'ho posa fàcil. Vine a qualsevol de les nostres 28 botigues i deixa't aconsellar pels millors sommeliers.
Wine Palace, en els teus moments més especials.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
L'Airfry Digital de Taurus per en Jaume. Carvalho Jimmy ha tret els greixos als àpats. La batedora Vapi per la Sònia, perquè serveix fins i tot per picar gel i a ella li encanten els mojitos. I l'aspiradora Escombra Homeland Digital Animal Flex per l'Albert, que ha adoptat un gos i no saps com té la casa. Aquest Nadal troba el regal per tots els teus a la web de Taurus o a la teva botiga preferida. Taurus.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has assabentat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. Aquest és el desig que Pirelli vol compartir amb tu. Pirelli et desitja bones festes.
Fred.
Família.
Tió. Arbre.
Llumetes. Diners.
Torrons. Mantes.
Regals. I teatre.
Aquest Nadal ens reunim al TNC. Xecs regal des de 26 euros a tnc.cat. Regala cultura. Regala teatre. Teatre Nacional de Catalunya.
El Nadal consisteix en una esperança dels temps que han d'arribar. Des de la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya, ens unim a aquesta esperança. Bones festes!
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Va, que falta 4 minuts per 7:45 del vespre. Tenim moltes coses interessants per comentar. Una que m'agradaria explicar, ni que sigui per saber-ho, és com va anar el partit Barça-Amèrica.
Ui, mira, fàcil.
Un desastre, una macrasse, una macrasse.
Si no ha vist ningú aquest partit.
Bueno, però a mi m'arriba... Una
macrasse.
Però abans us donaré una miqueta de torrons. Hombre, què us sembla? Fem uns torronets, Vicenç?
Sí, molta beguda, però falta el halà.
Sí.
Vinga, va.
Vinga, torronet.
Aquí ja es va fer el tast, eh? Ja el Fernando Polo ja va fer el tast.
Vosaltres no hi éreu.
El torró de xupa-xup.
Van posar les botes, sí, eh? Sí. Ja sabeu que Torrons Vicenç són l'autèntic i tradicional torró de Gramunt des de 1775 i aquest any ens han portat 10 noves varietats, entre les quals destaquen aquest torró de xupa-xups de maduixa i nata,
boníssim,
que vam tastar l'altre dia, el torró de nata i nous d'Albert Adrià, o el torró de pernil, que també el vam tastar Enrique Tomàs. Els podeu descobrir al vostre supermercat i als establiments habituals. Torrons Vicenç, el torró...
Torró.
Ara.
Molt bé. Tinc moltes ganes de saber també com va anar la mitja part, aquesta esbroncada famosa del Xavi, en aquesta mitja part del descans del partit contra l'Almeria. Però abans passem un moment pel que és actualitat, que és el partit d'ahir.
Mira, el partit d'ahir, d'entrada, no es va veure cap televisor, a menys que algú fos pirata i ho pogués veure. Ningú va apostar, era un massa car.
A les 3 de la matinada, no?
3 de la matinada, hora catalana, 3-2, va perdre el Barça, gols de Lamin i Marc Guiu, per cert. Golàs
de
Lamin, a més, bueno, un minut molt aviat, va de la panxa guanyant. Va haver retrobament entre Jonathan Dos Santos, Oriol Romeu i Sergi Roberto, que eren els mítics jugadors que van coincidir al juvenil B i A del Barça fa molts anys. 5 milions d'euros nets, de dòlars, millor dit, nets pel Barça. Sí. Això és el més interessant.
Com estava de públic la grada? Ho veu veure?
Feia molt de fred i la previsió de venda de localitats no va ser l'esperada.
Mm. Vaja,
que és el mateix, no es van complir els objectius. Feia molt de fred a Dallas.
En un estadi de 90 persones. Sensació tèrmica!
Mira, va bé perquè hi ha gol. Hi ha gol ara.
Ai, gol! En Abu Dhabi.
Arabia Saudita.
En Arabia Saudita, el segundo del Manchester City. En este caso, el jugador Nino en propia puerta.
Nino,
él no quería.
El Solans m'ha dit, jo aniré seguint el partit, per sí, si les mosques, ja us aniré dient com va.
A l'estadi és el Kings Abdullah Sport City de Jeddah.
Tot va cap allà. Tot
va, sí, clar, va dient Abu Dhabi.
La pregunta és, després d'haver posat sobre la taula... Clar, a més feia molt fred, és ciutat de contrastos, a l'estiu fa una calor brutal, quan sí, el Barça hi va de gira, i ara feia molt fred, per sort és un estadi climatitzat. En qualsevol cas, després del que hem dit, creieu que Xavi li va sumar o li va restar aquest partit?
¡Xavi!
¡Vamos con el corte!
¡Xavi!
No, le suma. Está claro, ¿no? La situación económica del club, nos tenemos que adaptar. Y nos suma porque al final...
Hosti, quina música.
Tacones rojos.
Està dins d'una discoteca.
Estados Unidos, que siempre nos reciben muy bien, con mucho cariño y mucha estima. Así que sí, sí, nos suma mucho.
Clar, escoltar això, quan has perdut amb tacones rojos de fons, no té massa credibilitat, no. Però bé, en aquí, vamos. De fet, ara, segurament, el Requesens, que coneix un conserge que sap on és casa el Xavi, sí. Si durant els dies normals ja hi ha llum, a les festes nadalenques això serà una cinquena avinguda.
Sí, ja estic allà pendent, ja us enviaré fotos, que ja sé on viu jo, ja.
Ens acompanya Sergio Ramos. Sergio, bona tarda.
Bueno, ¿qué tal? Soy R4 Cupra. Sí, R4 Cupra. Que cabe duda, ¿no? Que sí. El partido de ayer pues fue una vergüenza, mayormente porque al ser el primer partido de la Superliga entre el Barça y Los Ángeles.
No era el primer partido, de la Superliga, pero bueno.
Bueno, esto estaba configurado, ¿no? Como Los Ángeles esto de Charlie, y pensaba que pues bueno, que se podría ver fácilmente por la tele. Yo tengo el TLB porque dijeron que sería gratis. Pero no hubo manera, ni por el vídeo comunitario, ni por la Loma TV. Estuve intentando encontrar el canal y tuve que resintonizar la tele 3 veces. Lo único que me salían eran canales de teletienda como este.
¿Te gustaría tener unas zapatillas que miman tus pies?
¿Qué cabe duda que
Lux
sí?
Slippers. Las zapatillas con núcleo de espuma gel que te ofrecerán máxima comodidad y confort. Elegantes, discretas, cómodas, seguras e innovadoras. Es la zapatilla que tú querrás ponerte nada más llegar a casa.
Bueno, la verdad es que esto vino de un partido, bueno, y es lo mejor, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no encontré al canal. Pero bueno, como se dice habitualmente, no hay bien que por mal no tenga, y al final
pues, venga, venga.
Bueno, me compré una almohada antirronquido, a ver si la Pilar me deja volver a dormir con ella y luego dormir en el sofá insonorizado.
Sí, así como lo escuchas, tus problemas de ronquidos ya son cosas del pasado con la nueva almohada antirronquidos Márcame. La almohada antirronquidos Márcame está diseñada para mantener
a... ¿Quina marca és aquesta?
Bueno, esto es lo que hace. Márcame.
Márcame.
Bueno, la marca que usamos los defensas. Márcame.
Bueno, ara sí, oficialment, sí. Marc, l'equip ja és de vacances, mm-hmm. Després del partit de Dallas.
Alguns diran que fa dies que és de vacances,
Podria interpretar-se d'aquesta manera.
En alguns períodes d'alguns partits.
Doncs fins al dia els Sants Innocents tenen vacances, tornen a exercitar-se el dia 29, i atenció perquè el dia 30 hi ha el mític, tradicional i fantàstic entrenament de portes obertes.
Home, molt bé.
I després la posterior visita als hospitals, on els jugadors visiten els nens que malauradament no poden ser a casa per aquestes dates. Serà a l'estadi olímpic Lluís Companys, amb tot de gent, és un bany de masses, i convidem a tothom que s'hi pugui acostar. Oita. Ara sí que parlem d'una cosa una mica menys agradable. I són, aquí al Versió, per sort, no hi ha bronques.
No, mai.
I mal humor?
No. Mai a la vida. Mai.
Aquí ens esperonem, ens estimem, i tenim la màxima, com Luis Enrique, i el que de brinca...
Bronques no, però trets.
No, bueno, almenys el temps que estic jo...
Quan arribes tu, parem tots. Ah, quan marxes, allò és la guerra.
De 10 a 12, mal humor. A partir de 12 quarts d'una...
Aleshores ja està.
Ja està.
Caliu aplaudiments i menjar, que sempre es menja aquí al Barça.
Sí, això sí, això sí.
Això sí. Dit això, va haver una bronca, i ho sabem, perquè a més Fernando Polo i Ferran Martínez ho van publicar a Mundo Deportivo, amb detalls que ara ens ho explicaran. Xavi Hernández, al descans, i també al final del partit, vas broncar a l'equip i en part a Lewandowski. Ara ho comentem, però d'aquesta bronca... N'ha parlat a Catalunya Ràdio, i això és el que ha comentat Xavi Hernández.
A Catalunya Ràdio?
Sí, molt bé. Molt bé, i el descans també. Vull dir que al final jo el que intento és sempre ser sincer, ser honest, parlar, anar de cara, no em puc amagar...
No va haver-hi crits per això,
Bueno, no, crits, tensió, és normal, és un vestidor, en juguem moltíssim, i creia convenient doncs alçar una mica la veu, res més. A partir d'aquí crec que l'equip ha reaccionat molt bé, molt bé. L'equip dins del vestidor som una pinya, som una gran família, i els jugadors són professionals, per tant, ho van entendre molt bé. La segona part crec que és el camí on ens hem de quedar i continuar ara, fer un stop, uns dies de descans, i sobretot un 2024 amb moltes ganes, amb molta il·lusió.
Ferran, Xavi ha explicat i ha confessat que hi va haver bronca. Tu tens més detalls. Aquí vas broncar perquè es veu que va ser una vaca sagrada, per entendre'ns, o un pes pesat del vestidor, i per on va anar el tema?
Bé, va ser, diuen, la bronca més dura de l'etapa de Xavi com a entrenador. Recordar que Xavi ja havia trencat dues pissarres, emprenyat, i aquesta vegada va apuntar, i no es va mossegar la llengua, a Robert Lewandowski. Uh-huh. El toc d'atenció va ser per Robert Lewandowski, perquè no estava tenint l'actitud que creia l'entrenador que havia de tenir durant la primera part. També va haver-hi missatges generals com bueno, recordar-los als jugadors que això és el Barça, que aquí s'ha de córrer, que no només val, bueno, una mica el que va dir en roda de premsa, no, que només, no només et val amb el talent, però a mi el que em sembla més significatiu és que apuntés a Robert Lewandowski, que és l'estrella de l'equip, i que fins ara semblava com molt protegit i que era ell qui s'emprenyava, i aquesta vegada Xavi es va plantar i li va dir davant de tothom a més, i a mi em sembla un gest bastant important de l'entrenador, que ja marques el crac de l'equip. Això vol dir que la resta també s'ha de posar les orelles en punxa.
I Ferran va deixar a la banqueta al descans a Joao Félix, sí. Que això també és un toc d'atenció. O sigui que jo crec que la bronca també anava pel portuguès.
Clar, avui hi ha gent que diu, doncs ja era hora, no? De fet, també ens agrada els que ho veiem des de fora, aquest caràcter fort de Xavi, perquè els pals no sempre han d'anar per ell.
Sí, sempre es diu que a vegades...
Clar, l'equip també ha de reaccionar.
Sí, no arriba millor el missatge cridant, però de vegades s'ha de posar un cop de puny sobre la taula, més enllà de trencar pissarres, que no estem massa per trencar coses ara.
Ara parlarem de Lewandowski, perquè és un cas molt interessant. Però què us sembla aquest toc d'atenció?
Bé, el toc d'atenció està molt bé, però a veure, és a dir, aquella frase mítica o aquella idea mítica dels anys 80 i 70 de... perdó, ai que xale más cojones, no sé quantos, el típic apel·lar a la virilitat masculina, sí. Sempre per dir que si no es guanyava era precisament perquè faltava, doncs això, ha passat a millor vida. Avui un futbolista de primer nivell, és a dir, Gundogan, que t'acaba de venir de guanyar el triplet amb el City, no el convenceràs dient-li has de córrer més. El que començarà si li proposes solucions tàctiques i tècniques, i si Gundogan realment veu que amb el que tu li estàs proposant i la manera com gestiones els partits i com els organitzes a nivell col·lectiu i individual, si realment estàs donant recursos a l'equip perquè pugui superar...
Per tant, tu creus que Lewandowski no estava fent un mal partit?
No, sí que feia un mal partit, perquè el mal partit el feia tothom. El que no sé jo si realment Lewandowski era l'únic que es mereixia la bronca. Jo diria que era una cosa bastant col·lectiva. Ara, em sembla bé que el qui més s'enfadi també sigui dels que més reben. Perquè clar, això també una miqueta d'acció-reacció ha de ser-hi, perquè si no això acaba sent campixa, com va dir aquell en el seu dia. Per tant, que Xavi es posi sèrio jo crec que és molt positiu, però no només és posar-se sèrio, jo vull més coses. I jo a la segona part vaig veure un equip amb més actitud, però vaig seguir veient un equip sense recursos tàctics, per exemple, per trencar una defensa en bloc agrupada dintre l'àrea, que és el que estic veient durant tota la temporada, per exemple. També van dir els jugadors, ens anirà molt bé aquestes vacances de Nadal per desconnectar i per fer com una miqueta un reset i veure com tornem al gener.
A mi el que em preocupa és quantes coses s'ha dit, perquè moltes vegades s'ha dit de Xavi, ara ja aturava per seleccions, ens anirà bé per reorganitzar-nos, per descansar, bueno, no sé, no sé el que anirà bé. Una de les coses que hem llegit, que va dir, tenéis que correr como cerdos?
Jo la frase aquesta...
Jo l'he vist publicat i em va semblar, bueno, molt estranya, no?
Jo la frase aquesta com a cerdos...
A Xavi dient correr como cerdos...
Home, han de pressionar més del que pressionen. Ja potser, potser estava ja calent, Xavi, i ja està.
Hay que correr como... I després del ne va dir cerdos.
I va sortir així. Jo l'entenc, eh? Perquè després de la primera meitat...
Això s'ha publicat, de veritat. O sigui, no és que hagi perdut el cap, jo, eh?
Com a cerdos no tinc que fer servir l'expressió com a cerdos. Jo que era més com a animales, potser, però em quadra més amb Xavi, però si diuen que va ser com a cerdos...
Mira, perdona que et digui, soc el Jaume Crescent, no estic d'acord amb res del que esteu dient. Entorn rapament, què collons és aquesta expressió de córrer com a cerdos? El que passa és que els jugadors estan com els porcs de matança, m'entens el que et vull dir? Llavors, aleshores, el que ha de fotre el Xavi és fotre els jugadors que no tenen 7 ous a cada llema, eh? Jo sé que els jugadors tenen de tenir 7 ous a cada llema, Martí, eh? Aquests els té de fotre al camp, i el resto el banquillo, m'entens? I si no corren, que fotin com jo, eh? Que els donava als jugadors una sacarina mitja part, i escolta, corrien que se les pelaven, com a truixes corrien.
Vaig agafar, vaig endur-hi amb sacarines, amb un paper,
sí.
I li vaig dir al capità, ei, això és sacarina. I el massatgista. I quan prenem per la mitja part preníem cafè. Quan prenguem cafè jo us donaré això, eh? I us diré només una cosa. Jo també la prenc. I tu com a capità dius, jo també, i el massatgista també. I llavors prendrem això. I llavors què és? Així, van prendre això...
I els jugadors no sabien què es prenien.
Només aquests tres. Sí. Pensaven que em prenien alguna cosa. Dic, amb això correreu molt. Correreu molt, i l'únic problema que tindreu, que aquesta nit us costarà dormir i pixareu molt. Així és mateix, els vaig dir. Bueno, la qüestió és que perdíem 0-1. Vam guanyar 2-1. I anaven corrent i deien, què no s'ha bradat, el gordo? Què no s'ha bradat, el gordo?
Que compri sacarines, que barato, que això ho pot pagar hasta el Barça, m'entén? I si no corren amb això, me la tallo i em faig menjar. Vinga, va, bona dada a tothom.
Bravo per l'estratègia. A veure si el Xavi l'està pren nota. Un dels assenyalats, no sé si que el que havia de córrer com un porc o no, és Lewandowski. I avui ens preguntàvem com li estan anant les coses.
Com li estan anant? És evident que no gens bé, ens ho estava explicant el Martí, és evident que no va estar bé com l'equip. Començo per la conclusió final i després l'anem explicant. Lewandowski ho juga tot, estigui com estigui, i passi el que passi. Això és fantàstic, si rendeix. Si no rendeix i juga sempre, aquí és quan la cosa comença a trontollar. Comencem amb les dades d'aquesta temporada. No t'avalaré massa, però sí que val la pena comentar-les. De moment, 21 partits oficials, 16 de Lliga i 5 de Champions. Atenció, en tots els partits que ha disputat, en tots sempre ha sortit l'11 titular.
Déu-n'hi-do.
Només en dos ha estat substituït. I de tots els partits que ha disputat l'equip, que en total n'ha jugat 24, només se n'ha perdut 3, i perquè estava lesionat. La resta ho ha jugat sempre ell, és a dir, Lewandowski, i 10 més, que diuen. 9 gols acumula aquesta temporada, 8 a la Lliga i 1 a la Champions, i això sí, no està malament, 5 assistències, 4 a la Lliga i 1 a la Champions. Però això comença a empitjorar si ho comparem amb la temporada passada, i després ho compararem amb l'any natural, l'any només 23. 46 partits oficials va disputar la temporada passada, repartits en 5 competicions, Lliga, Copa, Champions, Europa League i Supercopa d'Espanya. Anem aquí desgranant. A la Lliga juga tots els partits menys 4, un se'l perd per lesió i 3 per lesió, torna a passar el mateix, ho jugava absolutament tot. Queda fora de la convocatòria en 2 partits oficials, el de setzens de Copa, que normalment hi va un gran gruix de futbolistes del filial i juvenils, que va ser contra l'Intercity, el Barça guanya per 3-4, i l'altre contra el Victoria Pilsen, que va ser l'últim partit de la fase de grups, on el Barça ja no s'hi jugava res, havia quedat fora sí o sí, per tant se'l va decidir donar descans. I també es perd les semis de Copa contra el Madrid per lesió una vegada més. Aquí acumula 33 gols, dels quals 23, i aquí està la dada, a la Lliga, que el van convertir, evidentment, en el màxim golejador del campionat. La temporada passada, en 18 jornades, havia marcat 14 gols. Fixeu-vos la diferència. Amb les 18 jornades que acumulem ara, Lewandowski ja havia marcat 14 gols. I d'aquests 18, dos partits se'ls havia perdut per lesió. Per tant, aquesta estadística és molt bèstia. Lewandowski, amb 18 partits de temporada passada a la Lliga, que són els que es porten ara, havia marcat 16 gols, gairebé un per partit.
La meva teoria, que és que el Lewandowski de la temporada passada no és el mateix aquesta, ens l'han canviat, han agafat un doble, i aquí el bo ha sequestrat i més bé on juga.
Què ha passat d'una temporada a l'altra?
Pues això.
No, això no, els pregunto als nostres experts, què ha passat?
Hi ha algú que té una teoria, corre alguna teoria, de que l'any passat, quan comença abans del Mundial, sí, recordem que el Mundial és a l'octubre,
sí, i era el seu objectiu,
Vem una inèrcia d'estar molts anys entrenant a Alemanya. I un cop acaba el Mundial i porta un any entrenant aquí,
és duríssima.
El seu estat físic ha baixat en picat. I,
sí, de l'entrenament.
Però jo crec que es contagia del moment de l'equip, no? Molt poc efectiu.
Sí, però això del contagi n'hem parlat moltes vegades, però són professionals, però com per aïllar-se,
ell
no?
Ell porta 8 gols. Ell suma 8 gols en Lliga, parlaré de la Lliga. Els següents jugadors a la llista de màxim golejadors són 3 que en sumen 3 gols. Ferran, 3 gols. Joao Félix, 3 gols. I Rafinha, 3 gols. Ell en suma 8. Per tant, jo entenc que sigui titular. Per què? Perquè al final és qui et fa els gols al Barça.
Sí, però
perquè
la resta no marca. Gol,
El que li està passant, i jo vaig veure el dia de l'Almeria, que ocasions claríssimes, claríssimes, que va tenir i que no fallava, doncs ara les està fallant.
I a Girona, el dia del Girona també ho vam veure, que va tenir l'empat i després van marcar ells el 2-4. A mi el que em sembla significatiu dels números que repassava l'Edgar és Europa. Europa,
un gol a Europa.
Crac com Lewandowski porta un gol i una assistència en 6 partits. Home, doncs seria de demanar alguna cosa més.
Però jo crec que el joc de l'equip no el beneficia.
Bueno, aquest és l'altre tema.
No, ara ja li arriben pilotes. Que a mi que està cantant
això s'ha dit durant,
ara ja li arriben, per tant,
durant
molts dies.
A mi que està cantant ella, que no li arriben pilotes, que és el seu argument.
Li van arribar contra l'Almeria,
ara ja li,
però
ara ja fa dies que li arriben.
Va passar uns partits on ell havia d'anar molt al darrere per intentar combinar alguna jugada, intentar convertir alguna jugada.
Que això és que no em semblava un error seu, perquè anar més enrere és fer més quilòmetres i una persona que no està físicament...
Si no li arriben les pilotes, les ha d'anar a buscar.
Jo això ho he d'explicar perquè jo estic dividit entre les dues teories. És a dir, que el joc no el beneficia i que ell no acaba d'estar bé. Bueno, potser són les dues coses.
Les
no?
Dues.
Potser,
a veure el Martí, què diu.
No, aquestes dues coses són certes, però també hi ha una tercera, que hi ha un punt d'ambició i de motivació que Lewandowski ha caigut en picat. Ell és conscient que venia...
Però per què? O sigui,
perquè ja ha guanyat la Lliga.
Ell ja, més que ha guanyat la Lliga, ell li quedava l'últim Mundial i també li quedava aquell somni aspirar de veure si venint aquí i marcant 40 gols podia aspirar a la pilota d'or. Els seus objectius futbolístics ja s'han acabat a nivell individual, ja ho ha guanyat absolutament tot. Bé, t'asseguro que estan encantadíssims al Camp Nou, bueno, Camp Nou. El Barça estarà encantadíssim si arriba una oferta de l'Aràbia Saudita aquest estiu i poden facturar. I un... perquè estem a les coses tieses i perquè no el Vitor Roque acabaria d'arribar i tal, perquè si arribes una oferta al gener també l'empaqueten.
Mira, una dada
això
més...
Això és informació, no és opinió.
En quant a gols, i dic gols perquè evidentment el futbol l'acompanya moltes altres coses que no només els gols, però a un nou el gol és el que el penalitza o el que l'eleva al màxim exponent. El 2022, en 5 mesos va fer 18 gols. En 2020.
És que era una màquina, o sigui, era aquell jugador que
popularment
les enxufava totes.
Els anys també pesen.
Ja, sí, però la primera temporada del Barça va ser espectacular.
Clar, i fixa't quan
porta
l'any natural, que és després del Mundial, i va jugar moltes més competicions i molts més partits. Va marcar 24, però en 12 mesos. O sigui,
ja
18 en 5, 24 en 12. Que aquí també marca una mica el tema. Va fer 8 assistències l'any passat. Aquí l'única estadística que pot millorar aviat respecte a la temporada passada és en assistències, perquè en va aconseguir 8 la temporada passada, aquesta ja en porta 5, però vaja, a Lewandowski se'l mira més pel gol que no pas per les assistències, que són les que ha de rebre dels seus companys.
Com diu aquell, solo el tiempo dirá...
El tiempo es el juez insobornable que pone a cada uno en su sitio.
Va, que anem amb bones notícies.
Bones notícies. Ahir el Johan Cruyff es va viure un espectacle, quarta Hombre. Jornada de la Champions femenina, Barça...
Ja 7, és raro.
Rosengard 0, però a quarts ja, perquè el Barça suma 4 victòries de 4 possibles, 12 punts, intractable a la Champions, feia un fred, una ventada brutal a l'estadi Johan Cruyff, però estava ple, sold out tot, i allà hi era, evidentment, amb una cadireta, amb els seus auriculars i amb un barret, diries, si no m'equivoco, Laia Coi, la nostra companya d'esports. Com estàs, Laia? Bona tarda.
Hola, què tal?
Què tal? Podies confirmar que estaves amb un barret o s'ho ha tret això del barret a l'Edgar?
S'ho ha tret del barret. Confirmo que s'ho ha tret del barret perquè no vaig portar ni barret, ni gorro, ni res que s'hi semblés al Johan Cruyff. A diferència de Montjuïc, jo crec que feia més fred dimecres a Montjuïc que ahir al Johan Cruyff.
Què temperatura havia?
Qué pesado no, con la temperatura.
Sensación térmica.
Estava bé. Per l'època de l'any que estem no feia gens de fred.
Público.
Doncs, ahir només arribar ens van dir al final del partit espereu perquè hi haurà una sorpresa. Ningú volia dir res perquè era un secret que es portava molt ben guardat. Al final, aquest secret o aquesta sorpresa era que sortia Mapi León. No sé si Laia us esperava o que ara l'escoltarem a veure què va dir, però havia d'anunciar alguna cosa? Sabíeu alguna cosa abans de començar el partit? Que Mapi, una de les magnífiques futbolistes, la millor central del món, anava a pronunciar unes paraules?
Sí que ho sabíem perquè en les últimes hores durant el dia vam saber que estava molt propera l'anunci d'una renovació i des de fa setmanes la renovació amb Mapi León, els termes generals d'aquest acord perquè continués més enllà del 30 de juny del 2024 estaven acordats. Per tant, si s'havia d'anunciar una renovació només podia ser la de Mapi León perquè les altres encara estan en curs i queden molts passos per fer. Sí que és veritat que va sorprendre aquest format amb què ahir el club va voler innovar o va voler fer compartint aquest moment tan important pel club com és la renovació d'una jugadora capdalt com Mapi León, doncs compartir-ho amb l'afició.
És que escolteu, va haver missatge i va haver bona notícia, però amb molt de patiment.
Bona nit. Estoy un poquito nerviosa. Que, bueno, tenía dos noticias que quería daros en persona. Entonces, una es... Bueno, no, voy directa. Lo de la lesión me ha hecho pensar y replantearme muchas cosas. Entonces tengo que comunicaros que no voy a continuar, que lo dejo.
Quien surte,
sí, pero bueno, como Jonah nos deja al final de temporada, he pensado que yo soy la nueva entrenadora.
Sort que ho va aclarir, perquè si no...
Nada, que... Bueno, quería deciros que he renovado. Hasta 2026.
Molt bé.
Quin club de fans, eh?
I que estic millorant el meu català.
Ho heu sentit, eh? Ho heu sentit?
Sí, sí, que sí.
Ho heu sentit, eh, la guapi, l'Eron?
és manya, però ja parla català, perquè ha fet bona, l'ha dit el president Pujol, que és català, que viu i treballa a Catalunya. S'ha integrat i parla la nostra llengua, com va fer la manya, l'Elita Claver, com va venir aquí, que el va parlar de seguida.
Però això, Laia, o sigui, és monologuista habitualment? O sigui, és de sentit de l'humor o
sí,
ahir va,
sí, sí,
ahir
sí, és de, va fer un extra? No, és de les futbolistes que més sentit té de l'humor i que normalment sempre es mostra tal i com és. No és allò que davant dels micròfons, davant de les càmeres, no, es cohibeix una mica, mira allò que fa. També va tenir un moment important i recordat en el balcó de la plaça Sant Jaume després de celebrar la Champions, quan va agafar allà el micròfon, va ser una de les grans protagonistes, perquè és el més pur estil Mapi, sempre diu el que pensa i això també és molt d'agrair, i sobretot ahir potser haguéssim volgut fer-ho amb una altra jugadora i no hagués funcionat per això, no?
És que hi ha gent que no sap fer això, eh?
Més pur estil Mapi.
Tu fas la broma i aquí comença la broma. Ui, ha sigut un drama, eh?
Seguro que va com la Vane i jo, que vamos a ver el David Guapo, i eso sé que te pega en el
no sabem quines aficions té.
Aquesta va ser una bona notícia, perquè ara com a mínim el Barça s'ha preocupat d'una jugadora menys, l'ha aconseguit lligar fins al 26, però hi ha fins a 8 futbolistes que acaben contracte el 2024.
És que déu-n'hi-do com està aquest equip.
I una d'elles, estimat Marc, la doble campiona de la pilota d'or, Alexia Putellas.
Ah, sí?
Laia, aquí crec que bromes les justes, no crec que hi hagi anuncis d'aquest tipus, perquè crec que la cosa està un punt enrocada, no?
Sí, està un punt enrocada i el Barça li ha traslladat un ultimàtum a Alexia Putellas, li ha fet una última oferta, asseguren des del club que d'aquí no es mouran i que ara és la futbolista que ha de decidir si vol renovar el seu contracte o no, però ahir avançava Mundo Deportivo que just dimecres hi va haver una reunió entre les dues parts i que el Barça fins i tot va rebaixar els anys de contracte, és a dir, que de 3 va passar a 2, li va rebaixar l'oferta i el club es mostra ja inflexible, diu que no negociaran més, que li han fet la que creuen que és la millor proposta, una proposta pensant en la massa salarial, en l'escala salarial de l'equip en un futur, que creuen que és la millor proposta que li poden fer ara, tenint en compte la situació del club, i que ara és la futbolista que ha de decidir.
Aquí, Laia, has fet la part d'informació i ja et pregunto per la part d'opinió. Què ha passat aquí? Què està passant?
Doncs bé, la situació del Barça econòmicament és molt complicada, per tant entenc que el club ha de mirar de no cometre els mateixos errors que s'han comès històricament amb el futbol masculí, que és estirar més el braç que la màniga. Per tant entenc que s'hagi de controlar la massa salarial, perquè si tu ara li ofereixes una quantitat molt elevada a Alexia, automàticament et vindrà Aitana i et demanarà que vol cobrar el mateix, més un euro de més, perquè és la vigent pilota d'or. Aquí s'ha de vigilar, però aquí el que ha passat és que les relacions entre les dues parts no acaben de ser bones. És veritat que Alexia vol continuar sent del Barça, però també té propostes econòmicament molt importants de l'estranger. Jo ara mateix les sensacions no són molt bones.
Carai, carai.
Ferran, vosaltres que veu publicar això al Mundo Deportivo, no sé si sou pessimistes en que Alexia pugui vestir la samarreta del Barça la temporada que ve.
No ho sé, perquè sí que és veritat que ella és molt culer, molt del Barça, i sempre ha mostrat el seu desig de retirar-se aquí, però també té una oferta molt potent dels Estats Units, si no m'equivoco, Laia.
Sí, sí, Estats Units és qui més està apostant més fort i també on ella s'hi veuria més.
Però quina lliga perquè ens també... hem d'imaginar, Laia, als Estats Units? És molt competitiva o no?
Sí.
A veure, sí que és competitiva, sobretot és tot el que envolta el futbol femení, té molta més tirada que el masculí a Estats Units, tot arran de la selecció femenina, i ara és veritat doncs, que hi ha sobretot el Washington Spirit, que és on anirà Jonathan Giraldez, que hi ha una propietària que és la mateixa propietària de l'Olímpic de Lió, que està fent una inversió molt important. Jo no sé si la proposta que té Alexia és d'aquest club o n'hi ha d'altres també, però allà Alexia tindria molt marcat a la Lliga dels Estats Units.
I després aquí jo també veig una lluita per qui té el relat en tot això. I de fet, Alexia Putellas, jo no sóc massa optimista, perquè des de fa temps veig aquesta lluita i ella va contractar una empresa de comunicació privada fa uns mig any, tres mesos aproximadament, just quan es començaven a complicar una mica les negociacions, justament l'empresa de comunicació que també porta tots els assumptes de Leo Messi, la mateixa empresa. O sigui, aquí és una lluita també per marcar el relat i en una negociació tan dura com es preveu, veig que aquí hi ha certes intencions, tant d'uns com els altres, de o quedar-se o voler sortir bé.
Cabre con mi papá.
Cabre con tu papá, ¿no?
Cabre con mi papá.
Y lo arreglamos todo. Laia, una abraçada. Moltíssimes gràcies. Bon Nadal. Gràcies.
Bones festes.
Martí Molina, Laura Aparicio, Fran Martínez, bones festes, bon Nadal, moltíssimes gràcies.
Bones festes.
Bon Nadal a tothom. Adéu-siau, que vagi bé.
Adéu.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrelles Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrelles Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà el pròxim diumenge per fer realitat les teves idees. Més a ikea.es/Catalunya.
Aquest any deixo el trineu al pàrquing d'Aena, que és a un pas de l'avió, i així m'estalvio d'anar carregat amb tants regals.
Reserva i aparca els nostres pàrquings. Aena, aeroports per tu.
Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes a Movento Sarsa Volkswagen volem ser al teu costat. Movento Sarsa Volkswagen, conduïm amb tu cap a un futur millor.
Love, 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 un musical que et farà cantar, riure i emocionar. Presentat per José Corbacho i un servidor, Ramon Jané.
26 i 27 de desembre al Teatre Coliseu.
Sí, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Love Rock Band, els nostres cantants.
Vine a gaudir dels grans hits de la música i sorpreses de Nadal.
Love, 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 un musical que t'enamorarà.
Citymob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, us desitja bones festes. Coneixeu-nos a citymobsantboi.com, impulsant una mobilitat més neta.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Estàs esperant una oferta electritzant per passar-te la e-mobilitat? No esperis més. Vine a Opel Autoleven i aprofita els avantatges dels Green Days per trobar el teu Opel elèctric a un preu increïble. Només fins al 22 de desembre. Amb lliurament immediat i punt de càrrega inclòs amb models seleccionats i unitats limitades. Consulta condicions. T'esperem a Autoleven a Sant Boi.
A Montsant Benet ens agrada el Nadal. Vens a celebrar-lo amb nosaltres?
No et perdis l'espectacular Pessebre Vivent, l'únic de Catalunya que es fa dins d'un monestir medieval. I diverteix-te amb l'activitat Operació Reis d'Orient.
Ah, i gaudeix també de la nostra proposta gastronòmica i queda't a dormir al nostre hotel 4 estrelles superior. Aquestes festes viu-les a Montsant Benet.
Més informació a montsantbenet.com.
Aquest Nadal, el regal perfecte el trobaràs a Auto 88, el teu concessionari oficial Fiat, Jeep, Abarth i Alfa Romeo a Barcelona. Aprofita les nostres ofertes exclusives i per temps limitat. Afanya't, només fins a final d'any. Visita'ns i informa-te'n a Auto 88 La Maquinista o explora les nostres ofertes a auto88.com.
No el despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el trobarà i a uns preus especials perquè fan liquidació d'estoc. I ara allarguem la fira fins a fi d'any. A les instal·lacions de Vallpar Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa, davant el centre comercial Parc Vallès.
Ei, anem al Pessebre Vivent de Corbera?
Sí, i tant. Hi participen més de 200 actors en un escenari natural de 14.000 metres quadrats.
I podem anar-hi els caps de setmana i festius, fins al 13 de gener.
Vaig a veure el calendari i a comprar les entrades ara mateix a pessebrecorbera.cat.
Arriba a Barcelona el musical de los chicos del coro, de la mà d'ANR Produce. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Aquest Nadal fes el regal més emocionant amb los chicos del coro. Entrades a branyanviu.com.
Cansat de regals avorrits? Demana per Nadal alguna cosa útil. A Centros Único t'oferim 15 sessions làser qualsevol zona, només 225 euros. I emporta't 5 sessions gratis per a tu o qui tu vulguis. Enlluerna aquestes festes amb els packs especials de medicina des de 150 euros. I si no saps què regalar, encerta-la segur amb les nostres targetes regal. Informa-te'n a centrosunico.com.
RAC 1. Tots som 1.
Els del Versió RAC 1 anem recollint. Ens retrobarem la setmana que ve, després de Nadal i Sant Esteve. Gràcies per acompanyar-nos, que tingueu unes molt bones festes. També dir-vos, programa especial amb el Toni Clapés el dia de Nadal i el dia de Sant Esteve. Busqueu-nos per la programació, que per allà apareixerem. Per tant, que tingueu bon Nadal, bones festes, i tu també, Anna Ballonesta, bona tarda.
Ai, gràcies, moltes gràcies. Vosaltres també, eh?
Et deixo un Pep Guardiola, que acaba...
Quina sort, tu.
Sí, sí, té partit per comentar, no, Pep?
Estem a punt de començar la segona part i anem guanyant 2-0 i content. Sembla que l'equip no l'entreni jo, l'entreni el Mitchell, perquè estem guanyant, estem fent les justes posicions, buscant sempre la tangent de la paral·lela per encontrar, per trobar els quadrats.
No pateixis, Pep, que anirem seguint, estarem pendents.
Seguint, i si voleu qualsevol cosa, connecteu amb la banqueta.
Al final, si de cas, quan s'acabi el partit, potser...
Farem
vols una mica de pernil? Perquè crec que queda algú a recull que no n'ha menjat encara,
ara no.